I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
Cinc minuts que passen de les 11 del matí, de les 6 de la tarda. Obrim aquells meravellosos pares al nostre espai per parlar de criança, de família, de convivència amb el psicòleg del Centre de Formació Personal Creix, en Paco Pérez. Benvingut a Ràdio Villa, Peri.
Bé, gràcies, Pepo. Bon
Mira,
dia a tothom.
Avui volem recuperar una de les expressions que més es diuen sobre el món d'avui en dia i sobretot sobre els joves. Diu, és que avui en dia els jovenets aquests ja no tenen valors.
Sí, o aquesta altra frase que diu és que la societat d'avui en dia no té valor.
Això,
vale? És una falsetat absoluta. En tot cas, podem precisar, vale? Anem a fer una sèrie de precisions i en tot cas entrem. És a dir, valor és un component, és un component personal, és un component social que ve a dir, és una característica bàsicament que ve a dir que les persones li donen importància a alguna cosa, vale? És a dir,
uns principis, no?
Sí, sí, és a dir, és, per posar un exemple, és com la benzina que et fa funcionar cada dia. Vale? Per tant, el que podem parlar, és a dir, no es pot parlar no de, de valors si no parlem del que és el dia a dia. És a dir, tu t'aixeques cada matí per alguna raó, t'aixeques per alguna raó, per la raó que sigui, però podria ser perquè tens feina, i tens feina perquè darrere d'aquesta feina tu li dones un valor concret. És igual si pot ser econòmic, pot ser professional, pot ser per les relacions socials que això implica amb els teus companys o amb els teus convidats, per lo que sigui. Però darrere de cada valor hi ha un fet, i és que tu li dones importància o no li dones importància. De fet, la mateixa paraula ja ho defineix d'aquesta manera, no? Per tant, això de que els joves no tenen valors o això de que la societat no té valors és absolutament fals. Bàsicament perquè, si no, no podria funcionar. Ara bé, podem precisar que els valors es poden entendre de moltes maneres depenent de la persona que hi hagi davant, depenent de la societat que hi hagi davant, de les circumstàncies que hi hagi davant, d'acord? I segurament també de l'època en la que vivim.
Clar.
M'entereu? Jo crec que és una precisió que és important fer-la. Per tant, valors hi ha, però recupero una frase que m'encanta d'una sèrie mítica de la televisió, que és Mad Men. Sí, que un dels socis d'aquesta empresa de publicistes, no, que és Sterling, diu una frase com aquesta, que diu que les generacions passades sempre diuen que les actuals no són iguals o no funcionen igual. És un típic, això, no? Dir, mira, és que ara els joves no són com abans,
això.
És que els pares no són com abans, és que... Clar que no, només faltaria. És que la vida no és com abans, no? Però, és a dir, aquesta distància que fem totes les persones, no?, entre una etapa evolutiva concreta, digue-li l'adolescència, a quan et fas adult, val?, fa que canviïs tant la teus referents i, per tant, els teus valors, que al final fa veure amb una certa distància per no entendre i per mirar-ho com una agressivitat cap a tu, no? I, per tant, fer frases com aquestes de que ara no tenim valors o que no. No, valors n'hi ha. I vaig a dir-te una cosa, encara aposto més per dir-te que els valors són els mateixos que fa 20 anys, 25 anys. És a dir, els valors que ens fan funcionar en la nostra societat en aquests moments són els mateixos, absolutament els mateixos. El que passa és que els criteris que hi ha al voltant d'aquests valors poden canviar i poden ser diferents. M'explico? Per exemple, un valor com a l'alimentació, no? No té res a veure en aquests moments, el 2017... No? La connotació que se li dona a l'alimentació respecte a fa 50 anys. És a dir, ara la mirem de forma diferent, ara ja no és un tema de subsistència només, sinó que podem, els nostres fills poden jugar amb el menjar, nosaltres podem permetre el luxe de fer-nos una sèrie de dietes i deixar de menjar durant dos dies amb una dieta totalment, no, depurativa.
Això del jugar amb el menjar és curiós, perquè jo quan era molt petit m'ho deia molt clar, no? No juguis amb el menjar. Vale. I encara vas a l'escoleta ara i I el que he après és que els infants, experimentant amb el menjar, que a nosaltres m'ho sembla que és jugar amb el menjar, no? Doncs el que fan és familiaritzar-se amb aquells sabors, amb aquelles textures, i fas que després la criatura li vingui més de gust, doncs, menjar, i no hi hagi, sigui més difícil que hi hagi aquells drames a l'hora de dinar. No?
De fet, paguem, i es fan llistes d'esperes i paguem unes pasta que t'hi cagues, o, bueno, paguem, alguns paguen, per anar a restaurants on van a experimentar amb el menjar.
Sí, clar.
Vale? Per tant, el que vull dir amb això és que el valor alimentació, tot i que sigui la mateixa paraula, pot canviar en funció, d'acord? De l'entorn, de l'època, dels criteris que hi ha al voltant. I no només això, sinó que també depèn molt de les percepcions i de les vivències que cada persona tingui. I pot ser molt diferent el que hi hagi darrere de els criteris que hi hagi darrere d'aquest valor com l'alimentació entre tu i jo, depenent de la nostra experiència, si has sigut o no un bon menjador, si menges de tot, si no menges de tot, si ets vegetarià o no ets vegetarià, és a dir, moltes històries, però al final és això. Bé, contextualitzant una mica aquest concepte de valor i dels criteris, vale, que li hem de donar, el que convido avui als pares és a fer un petit exercici. Podríem passar-nos hores, vale, perquè al final el que no vull fer és un, no pretenc fer canvis personals ni històries, no? Però sí, com a mínim, situar-nos, no?, en un punt de partida, perquè crec que és important. És a dir, jo crec que cada família, d'acord, s'hauria de fer una pregunta respecte als seus fills, que és el que ens implica avui en aquesta sessió, i és: què considero important per la criança dels meus fills? És a dir, jo què vull, d'acord? Què vull transmetre al meu fill, no? És a dir, anem a fer una... La pregunta es pot fer de moltes maneres. Com vull veure els meus fills d'aquí 20 anys? Què vull que tinguin? És a dir, aquesta frase, no? És que no tenen valors. Vale, pues si jo pogués, jo tinc el poder de donar-li valors al meu fill, no? Quins valors li donaria? I fas la teva llista. Per fer aquesta llista és important que puguis aplicar-la en funció de diversos criteris. Una, si li dediques o no li dediques temps. És a dir, hem parlat moltes vegades aquí de que nosaltres som el model dels nostres fills. Per tant, si jo vull transmetre, o a casa meva hi ha el transmetre, per dir alguna cosa, de l'honestitat, sí? Està clar que
els hi has de dir la veritat.
Els hi has de dir, que els has de dir la veritat, i que has d'actuar de forma honesta en la teva vida. Com i de quina manera? En tot cas, ho mirarem, no? Però el que has d'estar clar és que tu has de perfilar molt clarament què és important. I és un viatge llarg, és un viatge en el que constantment t'has d'anar retroalimentant amb aquests valors, perquè el que per tu avui és important, potser d'aquí 15 anys no és important. I aquests valors, en tot cas, es veuen també de diferents, com deia, amb diferents filtres, tenint en compte si és un boix petit, un adolescent, o en aquest cas nosaltres com a pares o com a adults, no? Per tant, crec que la pregunta que ens hauríem de fer és aquesta, és a dir, quin és el nostre sistema de valors que funciona a la nostra família? Què és important per nosaltres? I fem, a partir d'aquesta definició, en la que podem fer perfectament, no sé, 10 valors. Llavors que és difícil. 10 valors que interactuen en la nostra vida, sense els quals la nostra vida no tindria sentit i sense quals la nostra vida com a pares no tindria sentit. No sé, poso un exemple. Podria ser la salut, per exemple. Igual podria ser la feina, però podria ser també perfectament, no sé, la creativitat, depenent del pare. Un altre podria ser perfectament el que són l'afecte, o podria un altre introduir la disciplina, o l'ordre, o uns altres que estiguem obsessionats que la casa estigui neta, podríem introduir l'ordre o la neteja de casa, jo què sé. Mm-hmm. No? I cadascú introduir, no? És a dir, pot haver una casa en què cada dissabte es faci zafarranxo de neteja, vinga, tots a netejar, i pot haver una casa en la que això no sigui així, sinó que surtin tots a córrer en bicicleta.
També la resposta a aquesta pregunta pot ser un poc tramposa, no? Perquè sovint pensam en els valors que més ens importen i ho pensam, però no miram a la nostra vida i d'aquí en traiem els valors que ens importen.
Aquí és interessant això que dius, Pepo, perquè en els criteris que jo crec que s'han de posar en marxa, no?, per posar a funcionar aquests valors, o com a mínim per donar aquest primer pas, no?, de definir-los, és important que s'apliquin criteris de temps, energia i recursos. És a dir, és xulo dir que jo sóc una persona altruista. Queda guai.
Però quin temps, quina energia i quins recursos hem empleat per fer complir aquest principi?
Correcte. Aquests són els tres criteris que hauríem d'aplicar-nos quan jo vull posar en marxa el meu sistema de valors en l'àmbit familiar. M'explico?
Clar.
Sí?
O sigui, seria la prova del cotó d'això.
Exactament. És a dir, quan tu dius, mira, jo a la meva família, els valors que tenim i que jo vull transmetre als meus fills són aquest. Fes-te sempre aquesta pregunta. Però a més, te l'has de fer a cada valor, perquè és molt trampós, com tu dius, perquè tu tires cap a el que és socialment acceptat, cap a el que els psicòlegs com jo o altres formadors venem, no? I sí. que seria guai, ai, mira, jo això vull fer-ho, no. Però és important que et situïs bé amb això, perquè si no desviaràs molt el teu veritable sistema de valors. Perquè, clar, estaran basats amb els altres, amb el que és socialment acceptat, però no amb el que tu hi creus. M'explico? Perquè, clar, que així funciona moltes vegades la vida, no? És a dir, si quan els joves adolescents els hi diuen no, perquè has d'estudiar, perquè, clar, que el teu futur... el sistema de valors que el món educatiu, en aquest cas nosaltres, transmetem als nostres fills, no té res a veure amb el sistema de valors... que ells, segurament entre els 10 que puguem tenir nosaltres com a pares i els 10 que puguin tenir els adolescents, n'hi ha molts que coincideixen, molts, absolutament molts, d'acord?
Més del que pot semblar, diguem-ne.
Sí, més dels que poden semblar, vale? I això és una experiència totalment que faig habitualment i que ells et posen els estudis, tot i que pugui semblar una mentida o pugui ser incrèdul, no? per part dels pares, els estudis, la família, els amics...
És un tio que està portant 8 pel setembre, catejant gairebé tot el curs, és possible que et posi com a valors importants els estudis.
Però els criteris que hi ha al voltant d'aquest valor canvien entre la percepció que té un pare adult, format i que sap de què va la vida i entre un jove que està creixent. I no només això, sinó que el sistema de valors, el que és l'escala de valors, canvia. I per tant, en la primera esglau pot passar que estigui el futbol, els amics, la nòvia, i que nosaltres ho tinguem, i que els estudis estiguin, bueno, a un nivell mig.
Després de futbol, els estudis i la nòvia, no?
Exactament. Perquè si muntem tot aquest sistema, d'acord? El següent pas que hem de tenir clar és definir-los, no? Què vol dir això? Vol dir que si jo ja tinc feta aquesta escala de valors, no, de lo que jo vull transmetre als meus fills, vaig a definir-lo, perquè és important definir, vale, i què penso jo?
En què es concreta això, no?
En què es concreta, exactament, en què es concreta, no? Poso un exemple, un valor, no, universal, com pot ser la mort. Segurament els nostres fills la viuen de forma diferent als que ho viuen els nens que estan cada dia caminant entre morts a Síria, el Líbano, que també, segurament, però a Síria, no? És a dir, són quatre lletres, mort, però al final...
Clar, clar. O és diferent, no cal anar a Síria, és diferent la concepció que tenim de la mort així en abstracte que quan ens ha faltat un ésser molt proper, no?
Exactament, molt bon exemple. És així. Per tant, hem de definir-lo bé, perquè d'aquesta manera nosaltres, quan comencem a caminar de la mà dels nostres fills en la búsqueda i la realització d'aquests valors, haurem de ser autodetectors d'aquesta desviació, m'explico? I de detectar aquestes incoherències que normalment diríem que són trampes, no? de la vida, trampes o autotrampes que també ens posem nosaltres, però si ho definim bé sabem si ens estem o no ens estem desviant de lo que nosaltres pensem que és important, no? Poso un exemple, si resulta que jo, com dèiem abans, no? L'honestitat és un valor que vull que transmetre als meus fills i per tant que crec que jo és important per nosaltres a la nostra família, que jo faci conductes, d'acord, que no siguin honestes, està posant en perill el nostre sistema de coherència de valors. D'acord? I això, o si jo poso la comunicació positiva, no? La comunicació, la defineixo, la comunicació, no? Jo vull, la comunicació és molt important a la família, vale. I jo la defineixo com una comunicació efectiva, en què diem les coses clares, però que a vegades les diguem amb respecte, que el tipus de to de veu que tinguem que utilitzar a casa sigui un to de veu habitualment de respecte i a la vegada fluix, sense entrar en descalificacions. Podem fer una definició, cadascú ho pot entendre de la manera que sigui, no? Jo estic fent un exemple, però resulta que en el nostre dia a dia cridem, ens diguem coses que no toquen, vol dir que n'hi ha una incoherència entre el que jo havia definit com a valor i entre el que
i la teva vida real,
exactament,
no?
I per tant aquí és on entren les tensions internes primer entre un mateix i després entre el nucli familiar, perquè aquí estem desviant bastant el que és la intenció, la primera intenció d'aquest valor que jo en un principi estic formulant. No?
I que per... consti que això és un problema tan antic com l'ésser humà, no? Pràcticament dius una cosa i en fas una altra.
Exactament, i no només això, sinó que dius una cosa, fas una altra i el teu sistema d'autodefensa el que fa és justificar-lo i fer una variació sobre aquest primer concepte que tu tenies d'aquest valor. Bueno, és la vida, és l'experiència.
Autoengany, no?
Sí, és un autoengany i un... perquè si no, no podríem viure. D'acord? Però és important que això s'autoreguli i que cada persona vagi evolucionant. I això forma part de l'evolució de les persones, no? És a dir, aquell adolescent que té els estudis o la feina en el nivell 6 dels 10 valors, quan han passat 10 anys i veu que, tio, que ha de treballar i que, pues, igual dir, ostres, no vaig estudiar, aquesta frase típica, no? Sí? Bueno, el seu sistema de valors resulta que se n'adona, ha evolucionat i se n'adona que en un moment determinat no va fer el que tocava i que potser ara ho tinc que fer, no?
Sí, de sobte, quan és pare, llavors els estudis passa del número 6 o 7 a l'1 o al 2.
Exactament, sí. I va una mica en aquesta línia. Per tant, per sintetitzar i concretar, primer, hem de definir clarament quins són els valors que jo vull transmetre al meu fill. Per tant, jo m'haig de fer aquesta pregunta. Què és important per mi? Què és important per aquest nucli familiar? Què és el que jo vull veure d'aquí 20 anys en el que és l'ADN de valors del meu fill?
Important passar després d'aquests valors pel filtre que ens deia abans en Paco, per no autoenganyar-nos, de quin temps invertim per fer realitat aquest valor, quins recursos tenim per fer-los realitats i quina energia hi posam sobre la taula.
Correcte. Segon pas és definir-los. Definir-los a partir de la nostra experiència, a partir de les nostres vivències, això és el que vindria a ser les creences,
sí.
És a dir, quines criteris o creences jo li poso, no, en aquest valor, i després quines coses tinc que fer jo cada dia, és a dir, objectius cada dia perquè aquest valor funcioni, d'acord, i posi en marxa. És a dir, tenim per una banda el que és el motor i tenim per una altra banda el que és la benzina, no? Motor és els valors, mm-hmm. I la benzina és les accions que jo faig cada dia perquè aquest motor funcioni.
Clar, d'acord? Perquè siguin valors vius, no?
Exactament, actius, vius, i que puguin donar-nos l'oportunitat de dir, ostres, aquest motor s'ha de renovar, s'ha de canviar, ha d'evolucionar, perquè aquest motor ja no tira suficientment, i això forma part de la vida, d'una normalitat. Per tant, no hem d'entrar a jutjar ni molt menys, no, l'evolució d'aquests valors en les persones, sinó que hem d'entrar és a qualificar si n'hi ha o no n'hi ha una evolució en funció de lo que aquesta persona va fent i va trobant que ha d'anar canviant en funció de les seves experiències i les seves vivències.
Important aquest apunt que has fet, no s'ha d'entrar en jutjar, no? Perquè sovint també estem, quan ens miram en altres mateixos, passam ràpidament d'observar-nos a jutjar-nos, gairebé immediatament. Mm. I a vegades potser massa severament o massa poc severament, vull dir, potser no cal procedir això del judici, no?
No, perquè al final el que hem de fer és, hem de vetllar és per la nostra coherència interna, i aquesta coherència interna passa perquè, bueno, ens escoltem, valorem per què fem les coses i valorem també que el canvi forma part del procés. Bé, arrel d'això, el que escoltarem, si us sembla bé, ara és un petit àudio de la Vanessa, que ja sabeu que ja setmana cada dia ens deixa ja el seu àudio, fa els deures, on parla d'una sèrie de webs on hi ha comptes per treballar els valors i les emocions. Jo crec que és interessant. I
comptes audiovisuals o escrits?
Sí, són audiovisuals perquè els podem veure. Vale?
Vinga, va, doncs escoltem a Vanessa Cussola, les seves recomanacions per petits vídeos de comptes.
Molt bon dia, radiollencs. Avui us parlaré d'un tema que m'agrada especialment i és sobre el món del conte. Normalment us recomano que quan hagueu de llegir un conte a les criatures sigui un conte de paper, un conte clàssic, el de tota la vida, però avui faré una excepció i us recomanaré unes quantes cites de contes que podeu trobar a internet. Són un bon recurs perquè en el moment que estigueu de viatge o simplement vulgueu variar una mica la rutina, o no sigui el conte de la nit, d'abans d'anar-nos a dormir i voleu fer una mica més de reflexió, us donaran molt de joc. Els he classificat per categories. Així començo per la primera. Contes, sobretot, que parlen de valors i d'emocions. Dintre del bloc dels contes per treballar el bullying i l'assetjament sexual, us recomanaria Adiós a la ley de la selva, Estela grite muy fuerte i Kiko y la mano. En un altre bloc, sobre els contes que ens ajuden a gestionar la ira, tindríem El duende del enfado, és un conte preciós que ens explica molt les emocions, El palacio a la fuga o El otro rei. Dins del bloc sobre cooperació i ajut en els altres, tindríem El jardín de les estàtues, un superpoder muy especial o el hada de los deseos. Quan parlem de la inclusió i la valoració de les diferències com a un fet genuí, tindríem la silla màgica o el árbol que no sabia quién era. I dins del bloc de respecte i la resolució de conflictes, trobaríem a gritos con los mordiscos, las dos hermanas y la naranja o la enseñanza del amor. Quan vulguem parlar de l'honestedat, us recomanaríem el palacio de la mentira o el valor de la verdad. I dins del bloc per treballar la superació i la perseverança, lo importante es levantarse, las ranas o la boda de los ratones. Si us ha agradat, podreu trobar més informació sobre cadascun d'aquests contes escrivint el seu nom simplement a Google i veureu que són tots contes gratuïts i molt fàcils de trobar. Una abraçada i que tingueu molt bon dia.
Uau, doncs mira, ja ho tenim aquí, la rana, el palacio de la mentira, bé.
Bueno, hi ha moltes coses en internet i la veritat és que hi ha coses molt il·lustratives que poden una
sí,
mica...
També n'hi ha que gens, o sigui que va bé tenir una mica de guia.
Bueno, sempre hi ha les dues cares, no?, de la veritat.
Escolta'm, i amb tot això que se m'ha muntat aquí una concentració de psicòlegs a la ràdio, Pere Serra, benvingut.
Bueno, de fet, estem ja al 66% dels actius.
Estem al 65% de psicòlegs de Formentera, estem aquí, de veritat.
Bueno, està també la
l'Ocena,
és a dir, estem al
50%.
Dels detectats,
eh? En tot cas, en Pere, volies afegir algun comentari respecte d'això dels valors, no? Que estàvem parlant amb en Peri.
Sí, perfecte, és que m'interessava molt i crec que era molt interessant el que estava comentant en Peri. I simplement afegir-hi un matís que per jo seria, o un exemple que per jo seria molt significatiu. I seria el fet de fins a quin punt, jo que treballo en temes esportius i es concedit el programa dels valors de l'esport, doncs com l'esport exemplifica la gran majoria d'aquests valors, veritat? Podríem dir-li que és un canal, una cadena de transmissió perfecta, i sobretot per més petits, veritat? L'esport base, l'esport escolar, com per que tots aquests valors pues, tinguin una materialització. És a dir, és el que dèiem, no? És molt fàcil omplir-se la boca de el respecte, el companyerisme, és a dir, l'honestitat i tot això, però la pràctica és més complicat. I en el camp esportiu, sobretot el de l'esport base, pues és un camp meravellós i allà on té una potencialitat enorme.
Uh-huh. Bueno, totalment d'acord amb el que diu en Pere, és a dir, hi ha plataformes, no?, més enllà de lo que és l'entorn familiar, que ens ajuda cada dia, no?, però és molt important que al final la potència emocional i de lo que és arraigo, no?, que tenen les famílies sobre els nens, sobrepassa moltes de les que pugui tenir un grup esportiu, etcètera, no?, o una mateixa escola. Per tant, els màxims responsables de començar aquesta feina són els pares, perquè si es treballa, no?, com s'ha estat treballant, per això es demana molt la col·laboració dels pares, no?, dintre del que és aquest pla de valors que s'està fent, és importantíssim, igual que suposo que ho demanen les escoles, i aquesta implicació i aquest seguiment, no? Però bueno, totalment d'acord amb això i hem de treballar. És una sessió de, diria, de butxaca de coaching que hem fet i que podríem passar-nos hores i hores i hores treballant tot això.
Peri, moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé, adéu.